Vinga, i tanquem aquests últims 20 minutets que ens queden pel final del programa amb el David Domingo, David Sunday, per als amics.
Seria la traducció anglosaxona. Seria,
sí, és que ara estem traduint molt, estem traduint molt. Tu saps qui és Vaig Pelar?
Qui?
Vaig Pelar.
Vaig Pelar? No sé per on
si
vas.
Si tradueixes el castellà Vaig Pelar, com ho diries?
El castellà? Vaig Pelar? No m'estàs agafant en fora de joc, Àlex.
Vaig Pelar vol dir que vaig...
Voy...
No.
Vaig...
Pelé, no?
Pelé. Mare de Déu, mare de Déu, mare de Déu. Hòstia.
Home, és que acabem de fer una secció que parlava d'això, de llegeixo Messi, de llegeixo Messi, i de Vaig Pelar.
Bueno, està bé.
Vinga, parlem de trial. Comencem parlant d'una de les proves destacades que hi havia aquest cap de setmana, la mànega andorrana del Mundial de Trial. En el moment en què acaba, hi havia gent que celebrava i resulta que al final van celebrar uns altres.
Tot plegat una mica accidentat, Sant Julià de Lòria celebrava els 25 anys de l'arribada del Campionat del Món de Trial. La veritat és que és una plaça tradicional, plaça forta, i plaça forta també per Toni Bou, resident il·lustre, podríem dir, al Principat des de fa un temps, amb una pila de campionats del món col·leccionats, tant indoor com a l'aire lliure. I aquest any el Campionat del Món de Trial ha canviat normativa, ha canviat una mica el sistema de funcionament perquè ha caigut en mans d'un promotor privat que li està volent donar volada. De moment sembla que els principals protagonistes, que són els competidors, els pilots, no estan gaire d'acord amb moltes de les coses que es fan. Hi ha un sistema de classificatori, la jornada anterior a la prova, això va ser dissabte, diumenge la prova, sembla ser que no acaba d'agradar el sistema que es fa per l'ordre de sortida. Vaja, tot això ho posem en context perquè, a més, ahir va acabar aquesta prova amb uns quants problemes, sobretot perquè, el que deies tu, primer hi va haver un guanyador, després n'hi va haver un altre, es van fer diferents fotos de podi, al final el que val és el que direm a continuació: primer lloc per Adam Raga, segon per Jaime Busto, tercer per Toni Bou, el taurià home més fort va acabar tercer classificat, i aquí la controvèrsia o els problemes, o digue-li com vulguis, o la rada va arribar amb el fet que Busto va ocupar la part més alta del podi en una primera instància, resulta que s'havien descuidat de comptabilitzar-li punts de penalització en una de les zones. I
això vol dir que ells tampoc ho portaven, que ho ha de portar, evidentment qui ho ha de portar, que són els jutges, només faltaria, que no els estic exculpant, però vull dir que ells tampoc ho tenien massa clar.
Bé, jo imagino que Busto li van dir tu has quedat primer, contentíssim, imagino que després duria haver-hi les verificacions, Adam Raga duria dir la seva, Toni Bou també, tothom que hi ha per allà, al final es va rectificar. Finalment va haver-hi aquest canvi de posicions, i el que està clar és que la general s'apreta amb la victòria d'Adam Raga, que és un clàssic del Campionat del Món de Trial, del Trial Mundial, això sí, doncs sempre a l'ombra de Toni Bou en els darrers anys, ell i tots, perquè Toni Bou és el gran dominador. De moment 75 punts a la general per Toni Bou, Adam Raga 65, Jeroni Fajardo 49, i compta amb aquest xicot en Busto, que només té 19 anys i ara mateix doncs sembla que és la gran promesa, fins i tot el crac del futur, perquè doncs aquest cap de setmana ha estat al davant fins a darrer moment, també brillant en la jornada de dissabte, i la veritat és que doncs prou bé, una competició molt bona per ell. Un Campionat del Món de Trial que, com dèiem, complia el 25è les noces de plata aquí al Principat, aquí a Andorra, amb la qual cosa doncs també una fita destacable, com diem, sempre en una de les disciplines que més fidel ha estat Andorra des de fa molt temps. A l'octubre tindrem Campionat d'Espanya de la disciplina, i també doncs passat l'estiu aquest congrés de la FIM, que a banda del trial inclou moltes altres disciplines, que serà un esdeveniment molt gran al Principat. La Federació de Motociclisme sempre molt propera a la Federació Internacional i aconseguint atraure esdeveniments d'aquest tipus. El trial no seria la disciplina més famosa, la que es ven més, no? Segurament per sobre del trial hi ha la velocitat i a molta distància, però sí que és veritat que té el seu públic i que té en Sant Julià de Lòria sobretot, perquè allà s'han disputat les edicions del Campionat del Món, un aliat perfecte, en les muntanyes, diferents proves, en aquesta ocasió també en una prova més urbana, podríem dir, una zona que apropava als espectadors l'espectacle del trial, i com diem, revés per a Toni Bou, Adam Raga campió o primer classificat d'aquesta prova andorrana, Jaume Busto entremig, però un home a tenir molt en compte per la seva joventut.
Mostrant la puteta, com es diu, i vull dir que aquest, si ho ha fet així de bé aquí, estem convençuts que serà un habitual.
Sí, sí,
19. Ara de les posicions més destacades, evidentment, no?
19 anys, com diem. I deixem dir que també entremig del cap de setmana doncs, es va inaugurar el territori Toni Bou, que és una zona doncs, a Naturlàndia, al Sant Julià, apadrinada per Toni Bou, que és un resident que està força implicat en les qüestions del Principat. No sempre és així, hi ha esportistes que venen a residir passant més desapercebuts. Toni Bou, doncs, força implicat en aquestes qüestions, com podia ser en el seu moment Joaquim Purito Rodríguez, ara ja retirat, però també sempre present i en primera línia, Ciril Depré, el que considerem ja com un de casa, no? Tots aquests esportistes que han arribat al Principat, que s'hi han instal·lat, com sempre diem, entre altres coses, i jo crec que ningú se n'amaga ja per una qüestió fiscal, però també per moltes altres coses, i ho demostren ells quan s'impliquen en projectes...
Entrenen molt a gust aquí, troben un lloc tranquil...
Sí, 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 no? I quan ells s'impliquen en projectes o anem més enllà, no? El Ciril Depré doncs, forma una família al país, doncs ja és més que la qüestió fiscal.
Evidentment que sí. Vinga, més qüestions que
em portes. Sí, més cosetes del cap de setmana. Hi havia prova de la Copa del Món de curses de muntanya, en aquest cas en categoria Sky, a Livigno, a Itàlia. 11a posició per Marc Casal, 16a posició per Òscar Casal. No estan malament aquests llocs, tenint en compte que doncs, va guanyar, per exemple, un dels homes importants del circuit, Pip, Tadej Pip, i en aquí estaven doncs, els millors especialistes. Bon resultat de Marc Casal. Enmig d'una temporada de curses de muntanya en què estem focalitzats en la modalitat Sky amb els dos germans Casal, en la modalitat de curses verticals amb Ferran Teixidor, que està líder de la general, sempre ho diem, hem d'esperar que acabi la temporada per veure com pot acabar col·locat, també amb Xavi Teixidor, l'altre dels germans, les dues dobles de germans que disputa la modalitat ultra. I aquí a casa hi va haver la Casamany Extrem, prova vertical, no és de la Copa del Món, però és una prova de molt de nivell, amb molt bons competidors vinguts de Catalunya, hi ha bon nivell a Catalunya i allà hi havia també, doncs, el que diem, una pila de noms importants, i la victòria va ser per dos catalans, Nil Cardona en categoria masculina, Laura Orgué en categoria femenina. Laura Orgué és la campiona del món en aquesta disciplina, en curses verticals, campiona de la Copa del Món, i no hi van ser els dos germans Teixidor, que en principi havien de ser-hi, finalment van causar baixa. Ferran Teixidor venia de dues curses exigents en què havia aconseguit la victòria en la Copa del Món, tenia previst competir en aquesta Casamany Extrem, finalment no ha estat possible. Una Casamany Extrem que forma part de les National Series, que es diu, Espanya, Portugal, França, i que de moment no es mou d'aquí. És una prova important, una prova molt interessant, amb un recorregut molt bonic, que com diu el seu nom, doncs acaba el Casamanya, però de moment no es fa el salt que es podia fer en qualsevol moment, i més ara que aquest circuit de curses verticals ha ampliat el calendari, no es fa el salt a la Copa del Món. Tot i això, com diem, molt, molt bon nivell, Nil Cardona el millor entre els homes, hi havia Agustí Roc, hi havia alguns altres noms importants catalans, i Laura Orgué, que va ser dominadora en categoria femenina. Per tant, cap de setmana interessant en l'àmbit de curses de muntanya, que no s'atura.
Si parlem d'altres qüestions que tenen a veure amb proves de mundial, en aquest cas de premundial, ens n'hauríem d'anar a França, concretament a Nantes, on la selecció andorrana de bàsquet torna a tenir avui, masculina, torna a tenir avui doble enfrontament, i a més enfrontament té la marinera, perquè han de jugar contra l'actual campiona del món, que és Sèrbia, i contra Rússia, que és un altre rival de prestigi, però van debutar dissabte amb una victòria i una derrota. Victòria contra Egipte, últim segon Esteve Malet, ho estàvem explicant abans amb l'Òscar, una jugada que de brillant que era, va ser la número 2 en el rànquing de millors jugades d'aquell dia, precisament, del premundial per l'organització de la FIBA, i després derrota contra Puerto Rico, mentre que les noies ahir van tenir doble derrota també.
Doncs sí, mundial, no premundial, campionat del món, a Nantes.
Perdona, premundial, sí, sí, el que és preslaeuropeu.
Sí, sí, això mateix, el qualifier el tenim aquest cap de setmana aquí a Escaldes.
Disculpa.
Però ja hi ha les seleccions classificades per mèrits propis, les noies cobrint una vacant, hi va haver una baixa i la van incloure en la participació, en el roster d'aquest mundial. En nois, com tu dius, victòria davant d'Egipte 15-14, jugada brillant i... una victòria que jo crec que ja és un premi per la selecció, que a més, com tu també has dit, té un calendari complicadíssim, perquè potser a Puerto Rico es podia pensar fer-li mal, finalment hi va haver derrota, 21-12, sembla ser que els puertorriquenys van estar molt bé des de fora, i els dos partits que queden, que arriben tarda vespre avui, doncs déu-n'hi-do, perquè Sèrbia, deixem l'estar, i Rússia, tres quarts del mateix. Serà molt difícil, passen els dos primers de grup a la següent fase, per tant Andorra no ho té gens fàcil, acumula una victòria, una derrota, hauria de guanyar aquests dos partits i no és ni molt menys la favorita, és segurament la ventafocs d'aquest grup. Guanyar Egipte significa poder quedar per davant d'Egipte si es compleixen els pronòstics, amb la qual cosa s'evitaria aquest fanalet vermell.
Les noies sí que no van poder evitar la doble derrota, eh?
Sí, davant de la República Txeca per 21-9, davant de l'Argentina per 15-6. Demà competeixen, també ho tenen complicat. A més, com diem, arribaven una mica de manera inesperada. Imaginem que la preparació tampoc haurà estat intensa. De fet, imaginem que segurament no hi hagi hagut excessiva
sí,
preparació.
Es van entrar, em sembla que era el dia abans.
És això. Sí, no sé, i no sé si repeteixen totes elles el qualifier d'Escaldes, segurament,
possible,
segurament, però vaja.
I tot, recordem tot això, que aquest cap de setmana hi ha Ràdio Televisió d'Andorra en directe,
sí,
per Andorra Televisió concretament i Andorra Difusió Punt AD, hi haurà transmissions de partits del qualifier,
sí,
on hi ha un equip diferent tret d'Oriol Fernández, que hi va anar per la lesió de Jordi Olzina, i on es competirà tant dissabte com diumenge.
Sí, un
Plaça Coprínceps.
Plaça Coprínceps, Escaldes, una marató de partits, perquè és així, una pila d'equips, més de 20 equips, tant en categoria masculina com femenina, i es competirà per veure si s'arriba lluny i s'aconsegueix doncs estar en posicions de privilegi en aquest europeu. Complicat també serà Andorra, com sempre, un dels hàndicaps, la manca de centímetres, haurà de treballar molt per fora. Rafa Casals està al campionat del món, per tant no estarà a Escaldes, i a veure què fa Andorra, que d'entrada té doncs un grup en què segurament Irlanda podria ser el rival més assequible, i a veure si aquesta primera fase la pot superar. Amb una victòria es pot superar, perquè queden fora de la primera fase pocs equips, són grups de 3, amb la qual cosa doncs la primera fase pot servir per avançar, i després en quarts de final molt més complicat tot.
Com seran la presència d'Andorra Televisió i Andorra Difusió?
Doncs estarem dissabte matí, des de les 10 del matí més o menys. Tots els partits de les seleccions andorranes tindran cabuda en aquesta programació, i anirem, com que és bastant fluctuant, tenim els horaris per descomptat de la primera fase, però després si hi ha accés a la segona doncs s'haurà de veure en quin moment juguen les respectives seleccions si passen, llavors també donaríem aquests partits, alteraríem una mica la programació. L'objectiu és donar tots els partits de les seleccions nacionals, per descomptat diumenge semifinals i final per la tarda, amb la qual cosa se'ns allargarà bastant la graella, la missió, perquè són partits curts, però són partits que necessiten descans d'un a l'altre, i el que farem, doncs, com que van jugant nois i noies, és intentar condensar al màxim la programació, donar-li continuïtat. Per tant, hi haurà els partits d'Andorra, però també altres partits. Tindrem el que diem matí de dissabte, des de les 10, gairebé fins a l'hora de l'informatiu de televisió, per tant, podem dir 3 hores o més de 3 hores, a la tarda 3 quarts del mateix, una mica més curt, serà a partir de les 4, diumenge al matí també comencem de bon matí a partir de les 10, i en funció dels equips com es classifiquin, si accedeixen a segona fase, podrien donar continuïtat a aquesta transmissió. El que està clar també és que diumenge a la tarda doncs semifinals i final. Per als nois quedarà resolta la classificació o no dissabte, per les noies encara els quedarà un partit diumenge al matí, per tant a veure què és el que succeeix.
Molt bé, doncs tot això perquè fa aquest 3x3, com dèiem, jugant al Mundial a Nantes i jugant al qualifier del Campionat d'Europa aquí a Escaldes-Engordany aquest dissabte i diumenge, com dèiem, amb Andorra Televisió i Andorra Difusió Punt AD en directe. Parlem de la Maxibalanx, et sembla?
Doncs sí, 500 participants en la competició que van guanyar Damien Oton i Cecil Rabanel. És una competició dins del circuit europeu de l'Eurocup, i un bon aperitiu de BTT pel que ens espera també, perquè, bé, de fet avui comença podríem dir oficialment el campionat de la Copa del Món de BTT amb la categoria Masters a la Massana, i avui hi ha els primers entrenaments. A aquestes hores està a punt de fer-se la presentació d'aquesta Copa del Món. Serà una setmana de competició Masters, no és categoria professional, podríem dir-ho d'aquesta manera.
Nois més de 40 anys, noies més de 30.
Això mateix, i tot plegat entre la Maxi Avalanche i aquest Mundials Masters un aperitiu per al plat fort que arribarà la setmana vinent amb la Copa del Món de BTT, aquí sí, amb Elite i amb les diferents disciplines, per descomptat, igual que passen els Masters, descens, cross country, i vaja, també estem esperant els millors especialistes per veure com es desenvolupen aquí en uns circuits que ja estan testats des de fa temps i que sempre arriben bona nota, eh? A la Massana, al Pla de la Cauvella, també el descens que arriba fins al poble, amb la qual cosa, doncs, tindrem setmana de BTT. Aquest cap de setmana hi ha hagut la Maxi Avalanche amb la victòria de Damien Oton i Cecil Rabanel, com dèiem, i no continua, en aquest cas.
Ja vam tenir aquí a Josep Martisella, el director de Banyor Palarinsal, i a Sergi Valielles, el conseller de Turisme, Comerç i Dinamització de la Massana, explicant una miqueta la vàlua que tenia tant la Maxi Avalanche com el Mundial Masters, com la prova de la Copa del Món que es farà després del Mundial Masters.
Cadascú una mica segons les seves circumstàncies, no? El Mundial Masters és important perquè porta molta gent al país, fa país, aconsegueix pernoctacions, això que es parla moltes vegades, i després els altres, doncs, perquè hi ha competició important, competició a nivell, sobretot la Copa del Món de BTT.
Què més tens, company, al Sarró?
Doncs mira, si vols faig un apunt, perquè després ens ho deixarem, jo crec que hem d'estar atents. Arrenca, res, en 5 minuts sorteig de Champions League.
Sí,
a Nyon, a Suïssa, en aquest cas pendents de 3 equips, primer Champions League, després Europa League, tenim 3 representants pendents d'aquests sortejos europeus prèvies sempre a primeres rondes de les competicions europees, que a més arrenquen res, en 10 dies estan arrencant. Futbol Club Santa Coloma, doncs, és cap de sèrie en aquesta primera prèvia, prèvia li haurien de dir, i té 5 possibles rivals: la Fiorita de San Marino, l'Ala Esquer d'Armènia, aquest és l'equip contra el que van jugar i van perdre la temporada passada, l'Europa de Gibraltar, el Tallinn d'Estònia i el Trepsa 89 de Kosovo, que és un, vaja, és una associació, una federació que s'ha afegit fa poc. Per tant, s'haurà de veure quins són el nivell dels seus clubs. Jo crec que serà bo, tenint en compte, doncs, la tradició que hi ha per a aquelles contrades. També estaran en el sorteig, més tard, serà a partir de la 1, de l'Europa League, la Unió Esportiva Santa Coloma i el Sant Julià. Aquí també estan enquadrats dins d'uns bombos, podríem dir, geogràfics i per coeficient. No te'ls diré tots els possibles rivals, però només dir-te que la Unió Esportiva Santa Coloma, per exemple, podia tenir un clàssic com l'Estrella Roja de Belgrat. No està malament per una primera ronda de l'Europa League. I el Sant Julià, doncs, el Rangers escocès. No estaria malament tampoc si els toca. Com a nom, després hi ha altres possibles rivals que potser poden tenir la mateixa qualitat, però potser no tenen un historial o, vaja, un històric tan important com aquests dos equips. A veure què és el que passa, perquè tant un com l'altre tenen 5 possibles rivals, el mateix que li passa al Santa Coloma. També s'haurà de veure què passa amb l'ordre de partits, moltes vegades supeditat fins i tot als desitjos dels propis clubs.
Que poden arribar a intercanviar.
Sí, perquè moltes vegades els clubs andorrans, com que saben que sobretot en l'Europa League tenen poques possibilitats de passar, prefereixen jugar primer a casa i mantenir una mica oberta aquesta via, no?, per aconseguir un bon resultat, que no fora. A la Champions League és diferent, és una ronda prèvia en què el Futbol Club Santa Coloma, que l'ha disputat les darreres temporades, ja ha demostrat que pot estar en disposició de passar ronda, fins i tot.
Resta de qüestions les comentarem en els butlletins informatius. Recordin que avui a 2:15 de la tarda, el dia i un dia que es fa no des d'aquí, no des dels estudis d'aquí de la Baixada del Molí, sinó des del Museu del Jorge Lorenzo.
Allà estarà Jorge Lorenzo amb el nostre company César San Juan, entrevista amb el crac, un altre dels residents, aquest va ser resident, ara no ho és, un que va estar resident un temps al Principat i que ara ha muntat el museu aquí a la capital Andorra Vella. També hi haurà l'esquiadora Sara Ramèntol.
Molt rebé, doncs amb el César San Juan, 2:15, el David Domingo aportant informació esportiva a l'Andorra Actualitat edició migdia i en el Zona Esports a partir de les 8 del vespre. Company, moltíssimes gràcies.
A tu.